COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en COPE. És dimecres 26 de setembre, el dia en què sabem que els Jocs Mediterranis han comportat més de 150.000 euros de benefici. A aquesta hora el patronat dels Jocs està fent públiques les xifres, però sabem fins ara que hi ha aquest superàvit i també tenim xifres de venda d'entrades. Se n'han venut 30.000, això va suposar 520.000 euros de benefici. Aquí sí que admeten la punxada. La previsió era vendre'n 1,6 milions. Es van quedar només a un terç del previst inicialment. Queda també a l'aire de moment com es gestionaran les instal·lacions de l'anella mediterrània. Per ara no concreten. En parlem a l'informatiu. Avui al programa repassarem tota l'actualitat. Tornarà el Jordi Cervera, que ens portarà fins a l'estudi Més Esport. Avui el protagonista serà el Club Esportiu Costa Daurada. I a partir de la una hem d'agafar la Nacional 240 per fer-los propostes d'oci aquests dies a les comarques de Tarragona i Lleida. És darrer dimecres de mes, per tant, els espera també nova entrega de Pere i els Llops amb el Pere Agramunt al capdavant. Serem en directe fins a les 2 al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i siguin on siguin, sempre en directe a través del web o l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Fem la primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Sergi Loràs, bon dia.
Bon dia. Tenim el cel ennuvolat a l'extrem sud de Tarragona, on és probable alguna precipitació. A la resta predomina el cel poc ennuvolat o serè amb sol. Les temperatures diurnes avui es mantenen sense gaires canvis. Un dia més ens enfilem fins als 27 graus a Tortosa, 26 a Tarragona, també a Reus o al Vendrell, o 24 a Gandesa. Pel que fa al vent, encara bufa de l'est i del nord-est amb algun cop moderat al litoral, però a poc a poc anirà perdent força. Demà dijous tornarà a fer sol, excepte les comarques del sud, on encara el cel estarà mig ennuvolat i no es descarta alguna pluja dèbil durant la primera meitat del dia. Pel que fa a les temperatures mínimes, aquesta propera matinada baixaran, mentre que demà les màximes ja pujaran més a l'interior i es mantindran sense canvis al litoral. Repassem alguns valors. A Tortosa aquesta nit baixarem fins als 18 graus, a 15 a Reus o 14 a Gandesa. Demà al migdia ens enfilarem un dia més fins als 26 al Vendrell o també a Tarragona.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Sergi. Normalitat a aquesta hora a les carreteres.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
La xifra del matí són aquests més de 150.000 euros de benefici amb què tanquen els Jocs Mediterranis. Són dades del patronat de la Fundació dels Jocs, que a aquesta hora presenta els comptes als grups de l'oposició i també en roda de premsa. Per tant, en una estona tindrem números més exactes. Segons avança avui el diari de Tarragona, per exemple, es van rebre 12,4 milions en subvencions. Ha estat la principal font d'ingressos. Pel que fa a les entrades, se'n van vendre 30.000. Això és només un terç del que havien previst inicialment i van suposar uns ingressos de 520.000 euros. La previsió era facturar 1,6 milions. L'organització reconeix aquí que no es va saber atreure el públic i que aquesta seria la principal causa de la poca venda d'entrades. La Fundació dels Jocs es dissoldrà durant el primer trimestre de 2019, per tant, no s'encarregarà d'explotar l'anella mediterrània. En principi, l'Ajuntament descarta privatitzar-ho i gestionarà directament totes les instal·lacions de Camp Clar, però com els dèiem, estem pendents d'aquesta roda de premsa a aquesta hora on es fan públics els comptes. A tot això, els grups municipals de PDeCAT, Esquerra Iniciativa i la CUP a Tarragona han forçat un ple monogràfic sobre els jocs. Volen que el govern doni dades detallades de la gestió i de l'impacte econòmic. Els portaveus han entrat al registre la sol·licitud aquest dimarts al migdia. Poca estona abans el govern s'afanyava a anunciar la seva intenció de convocar un ple extraordinari. Els quatre partits a l'oposició ho veuen una argúcia de l'alcalde que respon a una estratègia propagandística. Escoltem el portaveu republicà Pau Ricomà, la CUPaire Laia Estrada i el portaveu del PDeCAT a Tarragona Didac Nadal.
I és arribat l'hora de que l'alcalde doni la cara. Volem acabar amb la opacitat reiterada del govern Ballesteros, PP-PSC, i, si es pot ser, que els ciutadans tinguin compte clara del resultat dels jocs.
volem avaluar o volem parlar de quin és el pla de gestió de l'anella mediterrània i de les instal·lacions esportives derivades d'aquests Jocs Mediterranis. Recordem que a hores d'ara segueix sent una incògnita. La incògnita de la privatització de la gestió segueix estant allà.
Això no és un bloc per res. Això és simplement oposició sobre matèria estrictament local a Tarragona. I trobem a faltar el grup de Ciutadans.
En plana política, precisament, avui sabem que Josep Fèlix Ballesteros està a només unes hores d'anunciar que repetirà com a candidat a l'alcaldia de Tarragona. L'actual Baller optarà a un quart mandat com a cap de llista dels socialistes. Està previst que l'anunci el faci aquest dijous oficialment en un acte de partit. Segons avança el diari Més, una de les premisses de Ballesteros és que el partit convoqui primàries, a les quals ell s'hi presentarà. De moment, no sabem si tindrà contrincants.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Hi ha més coses. Els afectats per l'estafa Didental estan lluny de rendir-se i, a banda de continuar amb el procés judicial, portaran el cas al ple de Tarragona. Serà el d'aquest dijous 27. Presentaran una moció on reclamen el suport de tots els partits i la complicitat de l'administració. Esperen que s'aprovi per unanimitat. Reclamen que el cas es tipifiqui d'emergència sanitària i que la sanitat pública ampliï els serveis bucodentals per absorbir la cartera d'usuaris més perjudicats que s'han quedat a mig tractament. També volen que les administracions regulin les campanyes publicitàries àrees agressives de negocis com aquest, on oferien finançament de fins al 100% de tractament i oferien ajudes a persones que no tenien diners per arreglar-se la boca. Els afectats diuen que se senten desemparats. L'Agència Catalana de Notícies recollia les seves sensacions.
A mí me afecta que me han dejado colgado con 4 implantes y con casi 3.000 euros, de los cuales sigo pagando, porque no me atrevo a dejar de pagar.
Engañada, ultrajada, impotente y bueno, mi caso estamos afectados mi marido y yo. Yo ya en enero, ahora 3 años, en 3 años no me han hecho nada. Lo que me hicieron me se cayó porque cogí una infección, me lo tuvieron que quitar. Que yo no quiero dejar de pagar, yo quiero que me arreglen la boca.
A la demarcació de Tarragona hi ha uns 400 afectats per aquesta suposada estafa Didental. A tota Espanya arribarien als 100.000. La plataforma que els uneix organitza una concentració a nivell nacional el proper 20 d'octubre. A Tarragona serà a la plaça de la Font, a les 6 de la tarda. I encara a Tarragona, a l'Escola de la Floresta, avui han tornat a les classes amb normalitat després d'haver-les de suspendre aquest dimarts pel despreniment de part de la façana. Segons els tècnics, el despreniment s'hauria produït per les humitats que han generat les pluges del mes de setembre. L'edifici, però, no presenta danys estructurals i avui s'ha fet classe amb normalitat. Simplement com a mesura preventiva, l'accés al centre per part de l'alumnat i els professors s'ha fet per una altra porta. I en successos, detingut un jove per robatoris amb força en domicilis de Móra d'Ebre i Alcanar el passat hivern. Els Mossos van poder localitzar les joies robades al domicili d'Alcanar, que les havia venut a un establiment de compravenda d'or a Tarragona. Va ser detingut a Amposta. I el premi del dia per als dos conductors que han enxampat a Reus, gairebé quadruplicant la taxa d'alcohol permesa, que recordem és 0,25. El primer conductor, un veí de Reus de 68 anys, va donar 0,81 i el segon, de 58 anys, va donar 0,86. A tots dos els van enxampar perquè van cometre infraccions de trànsit. La Guàrdia Urbana ha obert diligències penals per tots dos. Hi ha un altre conductor detingut per conduir begut, va provocar un accident i, a més, va fugir del lloc dels fets. Va passar a Montblanc, triplicava la taxa d'alcohol permesa i feia zigzagues al volant. Dotze i 29, els ho avançaven ja aquest dimarts, han trobat un nou niu de tortugues babaues a la platja de l'Ardiaca, a Cambrils. El personal tècnic creu que l'eclosió massiva s'ha produït durant la passada nit i han aconseguit sortir del niu una cinquantena de tortugues. Avui encara continuen treballant a la zona per poder localitzar el punt concret del niu. Aquest és el segon episodi de nidificació de tortuga babaua a Cambrils. En aquest estiu, el primer va tenir lloc el passat 16 de setembre a la platja de Vilafortuny. Diego Martínez, tècnic de fauna de la Generalitat, ha explicat que l'augment de la temperatura de l'aigua s'ha apunta com a causa de l'increment de nius de tortuga babaua a les costes catalanes.
Es muy difícil también saber el porqué, pero está casi claro que puede ser por el aumento de la temperatura del agua. Son animales que les gusta el agua más caliente y está calentando el Mediterráneo y ahora están subiendo más al norte del Mediterráneo a criar.
Els experts insisteixen que en cas de trobar cries de tortuga cal evitar manipular-les i avisar immediatament al 112. Hem arribat a dos quarts, repassem portades de diaris, comencem pel de Tarragona, que diu los juegos dejaron un superávit de 152.000 euros. Al Reus Digital, foc i devoció per acabar la festa, i al Tarragona Digital llegim aquesta hora que Ballesteros tornarà a ser l'alcaldable del PSC per Tarragona. En la mateixa línia, la portada del diari Més, que diu Ballesteros es tornarà a presentar com a alcaldable de la ciutat. Al Tarragona 21, Esports no troba interlocutor a l'Ajuntament des de fa mes i mig per poder cedir-li el Palau. ...31 minuts que passen de les 12... ...un de publicitat i continuem... ...que hi ha moltes històries avui per explicar.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro... ...sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
ABC te trae la visión más novedosa y completa de la Segunda Guerra Mundial. Una obra única para entender todas las claves del conflicto a través de numerosa documentación, material fotográfico inédito y las fieles reproducciones de los billetes y sellos que utilizaba cada bando como parte de su propagación ideológica. Este domingo 30 llévate gratis el primer fascículo, dos sellos y dos billetes con ABC.
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Uf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas. Lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Saben què vol dir, no? Quan sona aquesta sintonia vol dir que arriba i literalment acaba d'arribar, ha entrat corrent a l'estudi avui el Jordi Cervera. Jordi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Mònica. Com una exhalació.
Una exhalació, perquè avui, tu saps que aquí ho expliquem tot,
ho sabia,
i jo tinc tendència a explicar un directe. He arribat avui abans el convidat que el Jordi.
És veritat, és veritat. Ha arribat abans el convidat.
T'ha anat d'un pèl, eh?
Demano disculpes. No, però saps per què era, Mònica? Jo t'ho puc explicar, tinc una justificació. Perquè he fet tres sèries d'escales, he pujat les escales de l'edifici tres vegades, entrenant per com feia el Miquel.
Ja, segur, m'ho crec. No has arribat tan suat com per haver fet tres sèries d'escales.
Que va.
Però has pujat amb l'ascensor o a peu?
He fet servir l'ascensor. Però m'ha passat una cosa, que quan estava baix a l'entrada l'ascensor no, el trucava i no baixava. I dic, no pot ser, no em diguis que ara he de pujar caminant. Però bueno, al final
això,
ho hem salvat i he arribat a baixar.
Això ho hem de treballar, eh? Això,
sí,
Jordi,
sí, sí,
això
sí.
Ho hem de treballar.
Exacte, Mònica, exacte.
Però bé, deia que la gent ja comença a identificar aquesta banda sonora de Carros de Fuego amb la teva secció. Encara no sabem si serà la definitiva, això està en fase de prova.
Exactament, exactament.
Però
encara estem en un test.
Sí.
I de fet, avui començarem un experiment nou.
Ah, sí?
Després l'explicarem més endavant.
He de patir?
Sí. Tu no.
Ah, jo no? Vale, perfecte. Doncs així fes el que vulguis. Si jo no he de patir, endavant. Molt bé, doncs escolta, portem molt bon ritme per ara en aquesta secció. Estem descobrint disciplines esportives que per la majoria de vegades són desconegudes. Coneixem de vegades la cara B, no?, d'algunes d'elles. I em sembla molt interessant. Veig el convidat, jo el conec. Crec que els oients el coneixeran també quan el presentis. Però ben bé de què avui va el tema no m'ho has explicat.
Jo et donaré una pista, Mònica, abans de posar la música. Et donaré una pista. Vam començar pujant escales, corrent pel rascacels. La setmana passada vam anar al gimnàs a fer crossfit.
Sí, senyor. Cansat, això, el crossfit,
eh? Amb el nostre amic Dani Soler. Que...
Cansat, això.
Exactament,
dur.
Cansat. Duret. Encara no m'he animat a fer la secció. I avui juguem a bàsquet.
Molt bé.
Mònica, avui juguem a bàsquet i juguem a bàsquet amb cadira de rodes.
Ah, mira, molt interessant.
Sí. Ara sí que et demanaré que em posis la cançó.
Aquesta, sap, el convidat, aquesta la triat ell, és una que el motive, que l'agrada especialment.
Li vaig demanar que me la
triés.
Que la triés.
Vinga, tens,
sí,
eh?
Sí. Som-hi.
Ah! nou paisatge.
Cançó motivadora pel convidat estrella d'avui.
De casa nostra, dels gossos, un paisatge nou, i amb aquesta cançó donem la benvinguda al Marcel. Marcel, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
I benvingut, benvingut.
Gràcies, moltes gràcies.
Ben tornat, que el Marcel ja se'ls coneix, aquests micros,
exacte,
eh?
Sí,
molts
sí.
dies de Societat Limitada per aquí, aquest I micro, tant. Marcel? Ben tornat.
Ara em poso a l'altre costat del micro.
Això mateix.
Bé, eh?
És veritat, és difícil, eh? Passar d'entrevistador a entrevistat, sí. en aquest cas, a veure què tal la prova.
Pues sí, teníem ganes ja, Mònica, de fer una entrevista al Marcel. El Marcel, si no m'equivoco, farà prop de mes i mig, van quedar subcampions de la Supercopa de Catalunya.
Exacte.
Amb l'equip Costa Daurada.
Club Esportiu Costa Daurada, sí.
Club Esportiu Costa Daurada. I bueno, ja teníem ganes ja de tindre'l a casa, poder-li fer 4 o 5 preguntetes, que també ho dèiem ahir, Marcel, que el bàsquet en cadira de rodes no és un esport que sigui molt reconegut.
No, exacte, encara li queda bastant per ser conegut, no? Uh-huh. I, bueno, més aquí ens costa a Reus, perquè, bueno, sí que ara és la ciutat de l'esport, no? Però realment és un esport que costa ser conegut.
Diries que només li passa al bàsquet o en general a tots els esports que puguin tractar-se amb algun tipus de discapacitat?
No, jo crec que sí, que es generalitza en esport amb discapacitat, vaja.
Bueno, però també és cert, jo he vist competicions als Estats Units, a Canadà, bueno, clar, teníem que fer l'entrevista a Mònica, em vaig documentar, vaig fer els deures.
Molt bé, molt bé, això és importantíssim.
I als Estats Units s'omplen estadis, bueno, de fet hi ha el futbol americà en cadira de rodes...
Bé, està clar que també tot depèn de on tu miris i on es juga l'esport, no? En aquest cas aquí costa una miqueta més.
És així, Marcel. Bueno, expliqueu una miqueta a la gent qui és el Marcel.
Això mateix.
Molt bé, el Marcel Canals, d'aquí de Reus de tota la vida, RTV. I ell va començar
el a practicar... Musté, eh? El Musté.
Del Musté, bueno, el Musté Reus. Jo sé que sempre
al
l'he
costat
vist,
de Reus.
Jo sempre l'he vist per Reus, llavors que el relaciono Reus de tota la vida. La Mònica s'està pixant de riure.
És que fa molta gràcia, sí. Això que teniu, aquesta cosa...
Bueno, RTV, això és caça ràpid, ho veus?
Sí.
Doncs com dèiem, no? el Marcel ha fet esport des de sempre, ha estat molt vinculat a la natació. Ahir vam tindre una petita disputa, Mònica, perquè ell em va dir que va nedar... Diu, jo vaig nedar al Ploms i després vaig nedar al Reus. Dic, Marcel, jo soc molt del Ploms, eh?
Vaig començar al Ploms, sí, i bé, quan em vaig decidir vaig canviar cap a Reus.
Vas canviar al Reus, molt bé. I després, fa un any, no?, apareix en la teva vida, que aquest esport, el bàsquet en cadira de rodes. Com el
Exacte.
Coneixes? Com el coneixes?
Doncs mira, no el conec fa un any, sinó que el conec ja fa uns 4 o més, perquè...
Ni una, eh? Mònica, no n'estic donant.
No, vas
no.
bé, vas
fa
bé.
Un any vaig començar a jugar, això sí.
Vale.
Però el conec fa bastant més, quan a l'institut ens venen a veure, al Club Costa Daurada,
molt bé.
I ens ensenyen què és això del bàsquet amb cadira de rodes, que jo no coneixia en aquell
no
moment.
No coneixies encara.
I em va agradar molt, moltíssim. Jo en aquell moment encara nedava. I va arribar un moment en què va dir, bueno, doncs deixo natació, i en el moment en què vaig tenir més temps, dic, doncs em poso de cap al bàsquet amb cadira de rodes, i ho vaig encertar, la veritat és que m'encanta. I ara fa just un any.
Disfrutant-ho, no? Bueno, vas comentar que vau quedar tercers de la Lliga Catalana l'any passat.
Exacte, vam jugar a la Lliga Catalana l'any passat, vam quedar tercers, i, bueno, com comentaves tu, no?, subcampions de la Supercopa de Catalunya.
O sigui, al final, els quatre primers, com quedes?
Els tres
primers queden classificats.
Exacte. N'hi va haver un que per la Supercopa es va retirar.
Molt bé.
Llavors vam quedar dos.
Molt bé.
I vam jugar el partit.
Vam quedar subcampions, molt bé. On es va jugar la final?
Ostres,
no te'n recordes.
Vaig dir que ho preguntaria i no ho vaig fer perquè
sí.
tinc aquest dubte. No,
jo,
ara mateix no.
Mon pare va anar a veure la final i em va dir que va ser un partit, de fet va anar a la pròrroga.
Sí, va ser molt disputat, va costar molt.
Molt bé.
Vam perdre d'un punt, que això ens va fer molt de mal.
Això el bàsquet, jo he jugat a bàsquet tota la vida i la veritat és que a vegades el perdre d'un punt, de menys de 5, sempre diuen que si perds de menys de 5 punts és quan la derrota fa mal de veritat, no? Però, bueno, al final les finals s'han de jugar. Que
exacte.
Diuen, no?
Vam quedar contents, s'ha de dir, que vam fer un bon partit. Ens vam posar a l'altura de l'altre contrincant, que era molt dur, i ja estem contents, tot i haver perdut.
Hem de dir una cosa, que a més aquesta fita, no?, és més important encara si mirem enrere, perquè el Club Esportiu Costa Daurada va haver de parar un temps l'activitat, no?
Exacte, ara feia 6 anys que no competia, i aquesta és la primera vegada que torna a competir després d'aquests 6 anys, i haver aconseguit aquests logros, no?
Això és arribar a engranar, que es diu,
tant,
Marcel? Clar.
Estic parlant de nivell de Catalunya.
Sí.
Doncs des d'aquí, des d'aquí dono l'enhorabona al Marcel i a tot l'equip al Costa Daurada,
exacte.
Que segur que bé, al final, a l'esport tots ho sabem, no?, que és un treball constant d'evolució, d'esport diari, i amb aquests premis es veuen els resultats. A mi, Mònica, el Marcel em va explicar coses... Ahir em vaig quedar, però, clar, li vaig fer un truc, dic, ostres, Marcel, anem a parar una miqueta per preparar l'entrevista, I ella m'explica coses molt curioses d'aquest esport, molt. Per començar, aquest any hi ha novetats dins de l'equip.
Hombre, i tant. Novetats, com per exemple, que dins de l'equip hem creat dos equips, l'A i el B, per diferenciar una miqueta els nivells, perquè som un equip de diferents edats, hi ha gent que ja porta molts anys jugant a l'equip. Aquest any hem entrat uns quants de novells, i això ens permet doncs, dividir una mica els nivells mm-hmm. i competir amb els nostres nivells.
Sí, al final també aprens més.
Exacte. Si vas juguem amb... més, aprenem més.
Mm-hmm. Exactament.
Els entrenaments també estan més adequats al nostre nivell. I tot això és...
Tens una evolució més constant.
Exacte.
Molt bé. I a part, tenim una cosa que em va cridar molt l'atenció, que a dins de l'equip hi ha dos persones que no tenen cap discapacitat física.
Exacte. A part de ser un equip mixte, que hi ha nois i noies, som un equip en què permetem l'entrada a persones que no tenen cap discapacitat. Uh-huh. Juguen, evidentment, amb cadira de rodes, n'han d'aprendre. Uh-huh. És divertit també veure'ls jugar o veure'ls aprendre, no? A fer anar una cadira de rodes perquè comencen des de zero.
Clar.
Per ells considero que ha de ser més complicat, inclús.
Sí, perquè com qui diu, tu has, des de petit, no? Des de petit que has après en cadira de rodes...
Jo, personalment, des dels 12 anys.
Des dels 12 anys.
Que començo amb cadira de rodes, sí.
Molt bé, però hi ha molta gent que sí, que porta...
Sí, evidentment,
petits, no?
Hi ha allí tot tipus de discapacitats i...
M'estàs obrint la porta, Marcel, a un repte que implica directament a Jordi Cervera.
Sí, sí.
No, Mònica, no ho
que
facis.
És, home, un entrenament, no?
Home, i tant.
Un entrenament i que ho provis, i de fet vull que m'enviïs un vídeo, Marcel. No.
Mira, jo estava resant perquè la clàusula del vídeo no arribés. Deia, mira, si
la clàusula
vagi...
del vídeo és importantíssima, que se'n va directe a Twitter, @copetarragona.
Pensa una cosa, Marcel, si no hagués dit el del vídeo encara ho haguéssim pogut maquillar d'alguna manera.
No, aquí no s'enganya.
Un àudio, Mònica, estem aquí amb la cadira de rodes.
Aquí no s'enganya ningú. O sigui, a l'audiència menys.
Home, seria divertit, eh?
No, agafo el repte i... Quins dies entrenem, Marcel, em vas dir?
Ara entrenem dimarts, dimecres i dijous, de 3 a 5. Els dimecres és pels més novatos, no? Pels novells. I dimarts,
seria
dijous...
Seria el teu dia, Jordi.
Però és que jo només tinc festa dijous i divendres de la feina. Però bueno, dijous coincideix amb
ja et faran un forat, home. Jo crec
tant,
que
tant.
El Marcel tindrà que... de fer-te gràcies, un gràcies. Curset, no? Personalitzat.
Mònica, moltes gràcies per la teva empenta.
Les meves idees en directe.
Sí, t'agraeixo molt.
Perquè clar, em sembla molt interessant això, el fet que hi hagi persones que doncs, no, no han d'utilitzar la cadira de rodes en el seu dia a dia, però aquí formin part de l'equip, perquè també suposo que és una manera de ser conscient de la dificultat afegida, no només a la pista, cada dia.
Sí, a nosaltres ens agrada molt conscienciar a la gent i donar l'oportunitat de que coneguin, no?, que és anar amb cadira de rodes, i a més, doncs, passar-s'ho bé, perquè amb una cadira de rodes de bàsquet no té ni punt de comparació amb una normal del dia a dia, no? És molt divertit, vaja. I continuant amb el que dèiem, amb aquesta novetat, aquest any, segurament, és una de les novetats que s'implanta aquest any a la Lliga Catalana, es permetrà jugar a una persona sense discapacitat amb un equip, amb un partit oficial, no? Que fins ara no es podia. Podies venir a entrenar, però no podies jugar als partits. Uh-huh. I ara doncs, hi ha aquesta novetat que en principi s'hauria d'implantar. No sé molt bé si al final s'acabarà fent, però em penso que sí.
Bé.
Seria interessant
i molt divertit.
Sí, exacte.
Estem parlant d'un esport que integri a tothom, no?
Exacte.
Doncs a tothom.
És igualtat.
Exacte. I també hi ha noies, ens has dit, sí, per tant, sí, sí, no? Sí. És l'exemple perfecte d'integració i d'igualtat,
social,
en aquest cas.
Exactament. Sí. Vam parlar també amb el Marcel una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció, que de fet em va sorprendre, i em va dir que quan estan jugant els 5 que hi ha a pista, no poden ser 5 qualsevols de l'equip.
Ah, no?
Marcel, explica'ns una miqueta.
No, mira, hi ha una puntuació màxima, que em penso que et vaig dir que eren uns 14 punts, uh-huh. i cada jugador té una puntuació, del 1 o 1,5 fins a 4, o 4,5. Uh-huh. Llavors, a pista, l'entrenador ha de mirar més o menys quina puntuació té cada jugador per poder-los treure a pista i en quin moment. No és allò que podem fer els canvis quan ens
depèn
la gana.
De què depèn la puntuació que té cada...
De la nostra discapacitat.
Vale.
Segons la mobilitat que tenim cadascú i la nostra discapacitat, ens donen una puntuació.
Molt bé.
Que va una mica subjectivament.
Directament proporcional, suposo, al grau de discapacitat.
Exacte.
Molt bé. Llavors, l'entrenador ha de fer aquesta espècie d'operació constant.
Aquest joc d'escacs, no, diguéssim?
Sí, sí. Per equiparar les puntuacions.
Clar, que estigui equilibrat l'equip en tot moment a pista, no? Entenc?
Exacte.
I amb el contrincant, suposo. S'ha de tenir en compte tot.
Ostres. Bueno, clar, al final el contrincant el que ha de fer és aconseguir els 14 punts no? Igual que els tens tu. Sí, a partir d'aquí sí. Ja suposo que també deuen jugar la visió de l'entrenador, que per cert, avui l'excusem, l'entrenador del teu equip.
Sí, havia de venir, però per qüestions personals al final no ha pogut venir.
No passa res.
I aquí estic jo.
Bona representació.
Sí, sí, sí. Queda pendent, però vam dir que l'excusaríem en directe perquè ell, de fet, ens va enviar un missatge. Escolta, en Jordi, em sap molt de greu no poder vindre. M'agradaria molt, però bé, doncs des d'aquí queda dit, l'excusem.
Ah, doncs sí, però sí. Que torni, torneu un dia tots dos. Ah, sí, no? I tant. Si en parlem, sí. I tant.
L'any que ve, quan quedin campions de...
Abans, de home, abans.
Sí, sí. Bueno, de fet, el veurem al vídeo. El vídeo que farem de cadira de rodes.
Ah, t'anava a dir, quan ens hem vist el vídeo, que penjarem a Twitter, evidentment, i ens explicaràs l'experiència, doncs ja parles amb ell, no?
Parlarem. I una cosa, Mònica, jo sóc català, i els catalans sempre mirem la pela. La pela és la pela.
Quin important és la pela.
I ahir parlant, dic, ostres, Marcel, jo me'n recordo quan jo jugava a bàsquet, que em gastava 120-140 euros en unes botes de bàsquet, ja era el súmum, i li vaig preguntar, Marcel, una cadira de rodes, per fer-nos una mica la idea, quant pot costar una cadira de rodes? I m'ha dit, una normal o una d'esport? Les dues. Marcel.
A veure, això és el que parlàvem ahir, és una mica també subjectiu segons les prestacions que vol una persona, no? Uh-huh. Cadires de rodes te'n pots trobar de molts tipus, de moltes maneres i per moltes persones. Exacte. Llavors, bueno, què et vaig posar jo l'exemple? Ara, segons qui ho escolti, no dirà, però què està dient?
És igual, Marcel.
Però més o menys...
Escolta, nosaltres no ho sentim, és igual.
Però més o menys perquè hi hagi una diferència, no? Perquè veieu una mica la diferència, una normal pot costar de 3.000, 4.000 euros i potser una de bàsquet de 5.000 fins a 8.000.
Ostres, Déu-n'hi-do.
Més o menys, eh? Ah. Per fer-nos una idea d'una diferència considerable, que potser els números canvien.
Bueno, si és
però la diferència seria aquesta, no?
Sí, bueno, el que queda clar és que una cadira de bàsquet una cadira de rodes especial per l'esport del bàsquet no tindrà les mateixes prestacions que una de normal per fer servir el dia a dia.
Exacte.
Em comentaves que les rodes són una mica inclinades cap a dins, no?
Sí, mira, la cadira de rodes de bàsquet és molt curiosa perquè el primer que et crida l'atenció són les rodes, que no estan rectes, sinó que estan inclinades cap dins per tema d'estabilitat i pels cops que et dones amb l'altra persona i tal. Portem un munt de lligadures a les cames, entre dos i tres, perquè bueno, això ens evita caure i fer-nos mal, perquè si caiem i nosaltres anem per un costat i la cadira per un altre... ens podem fer mal.
Està clar.
I a banda, doncs, tenim les proteccions al davant i darrere per poder-nos donar, entre cometes, cops, no?
Clar, perquè
i no fer-nos mal.
Ara, ostres, això ho he pensat ara. En el bàsquet hi ha la falta en atac, no? Que és quan jugues contra algú i tal.
En aquest cas és bastant igual, però en el nostre cas el que fem doncs, és posar-nos davant de l'altre per fer-li... el bloqueig, no?
Vale, molt bé.
I les faltes, doncs, serien doncs, els cops bruscos.
D'acord.
No?
Un cop que sigui més d'una posició, que ja sigui un cop, no? I llavors hi seria
una
falta.
I els cops laterals tampoc són permesos, s'han de donar per davant.
És a dir, diguéssim, ara fer una mica d'humor i, evidentment, sempre amb respecte, no? El típic xoc que tenim als cotxes de xocs, el lateral, aquest no estaria permès.
No està permès.
Per visualitzar-ho, no. Això no es permet,
eh? Exacte.
Hi ha una sèrie de normes d'aquest tipus que... bueno, s'han de saber, no?, que molts cops doncs, no estan permesos. I algú que et diria és que els cops directament no estan permesos. I és veritat, perquè segons qui pita el partit...
Cada àrbit, més o menys. No?
Més val que no piquis, no?
Si no cal, no? Per evitar-ho.
Se m'està acabant el temps i ja que has tret el tema de la pela, hem posat l'exemple de quant val una cadira. També m'agradaria que ens diguessis, Marcel, com està el tema de suport al Club Esportiu Costa Daurada, perquè això també aquí des de casa hem de fer novament una crida, que ja n'hem fet més d'una aquí.
A les subvencions, si us plau.
Exacte, empreses del territori, no?, que us donin recolzament.
Perquè ara tenim suficient, no suficient, però tenim una mica per començar la Lliga Catalana. Ens agradaria molt jugar l'Espanyola, la Nacional. No tenim diners per fer-ho. Ara, subvencions, l'única que tenim és de l'Ajuntament, que ens dona uns certs diners per poder començar la Lliga Catalana.
Molt bé.
I poca cosa més. Bé, nosaltres, com a jugadors, paguem un tant per cent al mes per poder jugar, per poder mantenir... el club, tot el que és el material, i tenir una mica de coixí, no?, en aquests casos.
Clar, perquè és que anar a competir implica doncs, els desplaçaments,
el menjar, la gasolina, tot. Necessitem diners.
Per tant, no, a mi m'agrada molt que això s'està convertint... És, de fet, l'esperit de la secció. Parlem d'aquell esport del que normalment als mitjans no hi ha gaire espai o gens. I això és un tema importantíssim. Són precisament els equips i les disciplines que necessiten més suport. Per tant, empreses del territori, si us plau, poseu-vos en contacte amb el Club Esportiu Costa Daurada per saber com podeu ajudar. Suposo que hi ha moltes maneres. De vegades no és només... econòmica, purament. Exacte. Per tant, nois, si voleu, ens truqueu aquí a la ràdio, 977-32-60-50 i us donem el contacte.
Ets una... Molt bé, Mònica, molt bé. Perfecte.
Se m'acaba el temps, Jordi. Et queden dos minuts.
Em passa el temps volant, Mònica.
Ja, perquè quan tu estàs passant bé, com és el cas...
Ostres, em passa el temps volant. Jo li vaig preguntar al Marcel... Abans de marxar, dues cosetes. Primera, Marcel, et vaig preguntar que em diguessis alguna anècdota, alguna història que t'hagués passat relacionada amb l'esport, no?
Sí. Endavant. A veure... Anècdotes moltes. Et podria parlar des de la vegada que vaig anar a nedar i em vaig deixar el banyador, fins... Però realment el que jo em quedo, i és l'anècdota que volia explicar aquí, és el meu primer partit a bàsquet.
Molt bé.
Que jo vaig anar dient a tothom, no? Feia el meu primer partit, venim a veure, jo m'anava a menjar el món. Què va passar? Va ser el moment de sortir a pista i vaig durar un minut.
Un minut?
Estava super descol·locat, no sabia on posar-me, no sabia què fer. L'entrenador va dir, mira, saps què? Et trec i s'ha acabat.
Ostres.
Un minut. Molt diferent un any després.
Clar.
I això, bueno, em porta a pensar que amb tot esport, no? amb dedicació i amb l'afició, es va millorant. I això ho extrapolo a la vida real de cada persona. Uf. Amb esforç i dedicació, tot es pot, no?
Que bona, Marcel. Mònica, això ens va passar la setmana passada.
Sí, senyor.
Que vam tindre un gran tancament i vam dir, jo crec que ho hauríem de deixar.
Jo callaria, Jordi.
No puc, Mònica, només ho
podem empitjorar tu i jo, això.
Mònica, no puc callar, saps que no puc. Abans de marxar, Marcel, aquesta secció encara no té melodia d'entrada.
És veritat.
I avui comencem una cosa nova que abans comentava a la Mònica. Avui farem que tu em proposaràs una cançó per començar el pròxim dia la secció. La cançó que tu em diguis serà la que començarem.
Mira que majo, eh? Com enganya els convidats.
M'ho ha dit al principi del programa.
Estira 20 minuts.
I porto aquí un munt de rato pensant.
Sí. Exacte. Es passa 20 minuts intentant que et trobis a gust a casa i ara, pam, ja la tens abans de marxar.
També us dic, jo tindré que anar a jugar a bàsquet. Però vosaltres passareu vergonya.
Ja ho veig. No, mira, no sé si com a sintonia serveix, perquè no se m'ha acudit cap cançó que pugui servir com a sintonia. Però a mi hi ha una cançó que aquest estiu m'ha agradat molt i que em dona molt bon rotllo, no? I abans d'un bon partit també l'escolto.
Molt bé.
Que es diu L'estiu és llibertat, de Buos.
Sé quina és.
Doncs aquesta cançó m'encanta. Jo no sé si serviria com a sintonia.
Servirà.
Però m'encanta la cançó.
Ho podem provar, més són d'aquí casa, no? Els Buos són de Calafell, per tant, vull dir, són de Tarragona, o sigui que, bueno, no està malament.
M'agrada molt. No hi ha millor manera, doncs, de tancar el programa. Mercè, la gran reflexió, la que has dit, m'agrada molt. I molt agraïts. Molt agraïts perquè hagis vingut.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Un plaer. Doncs escolta, Jordi Cervera, molt ben triat el convidat. Una setmana més. T'estàs passant el primer mes amb nota, eh?
Bueno, és el que té, Mònica. Sí.
No et confiïs. No et confiïs, que saps que el directe és molt dur, eh?
Ho sé.
Doncs escolta, la propera vegada no sé si et veuré aquí o en el vídeo que m'envia el Marcel, el teu primer entrenament amb cadira.
Exactament.
Això, estem tots frisos. Estic més frisosa per veure això de la cadira que per veure't aquí, també t'ho dic, eh?
Ostres, bueno, això m'ho prenc com vulguis, eh? Prenc-ho com vulguis.
Gràcies i que tinguis bona setmana.
Molt bé, Mònica.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977 38 35 66.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
La palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha.
Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Primera parada de l'agenda avui a Tarragona. Aquests dies al Museu d'Art Modern podem veure l'exposició On conflueixen la mar i la terra, una exposició especial dins la commemoració del 10è aniversari de la mort de Josep Guinovart. Podem visitar-la de dimarts a divendres de 10 a 8. A Corbera d'Ebre aquests dies, exposició col·lectiva 2018 del Cercle Artístic Sant Lluc de Barcelona en el marc de les jornades commemoratives del 80è aniversari de la Batalla de l'Ebre. La poden veure a l'Església del Poble Vell cada dia a partir de les 9. Serà important avui a Valls, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de l'Institut d'Estudis Vallencs, una xerrada de Proactiva Open Arms sobre salvament marítim al Mediterrani. Serà a càrrec de Guillermo Cañardo. Ell és cap de missió i coordinador mèdic de Proactiva Open Arms. A les 7 de la tarda, a la sala d'actes de l'Institut d'Estudis Vallencs. I acabem a Reus a 8:15 del vespre a la sala Emili Argilaga del Centre de Lectura, presentació del llibre Fot-li que és de Reus, 100 ganxets i ganxetes per donar i per vendre, un llibre de Josep Baiges i Jordi Romero, presentació a càrrec de l'escriptora Marta Magrinyà.
Radio, me encantáis vosotros porque hacéis una radio limpia, agradable, confortable. Te hace sentir bien, estás haciendo algo a lo mejor que hace ruido, tienes un grifo abierto y cierras el grifo, porque la sensación que tengo es de aunque estés sola, no estás sola.
Per moments com aquest, a COPE Tarragona volem ser la teva veu, cada dia a partir de les 12:20.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPETarragona.
En 2 minuts arribarem ja al punt de la una. Abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE i posem una mica de música, una mica més de música al programa. Saben que sempre busquem aquesta efemèride musical. Doncs tal dia com avui, un 26 de setembre, qui fa anys? Doncs ella, en fa avui 70. Olivia Newton-John en fa 70 avui i ho volem celebrar amb Physical, amb aquesta cançó. Arribarem a la una amb música, després ja saben, Nacional 240, ens farem propostes dòcil, Ricard Álvarez i jo, és com una batalla de propostes sempre. Avui per part nostra anirem fins a Montblanc per parlar de Terrània i a veure amb què ens sorprèn el Ricard des de Lleida. Després, a partir de 1:45, ja saben, Pere i els Llops, una nova entrega amb el Pere Agramunt. Bé, moltíssimes coses en definitiva i moltíssimes veus encara per escoltar des d'ara i fins les 2, així que no se'n vagin gaire lluny. Fins ara.
Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cáritas atendió solo el año pasado a más de 3 millones de personas y todo ello mientras la exclusión social severa crece en nuestro país. Solo en la última década ha aumentado un 40%. Personas con historias propias como Almudena, que embarazada de 5 meses y sin apoyo familiar ni un techo donde dormir, tuvo que recurrir a la ONG de la Iglesia y fue su salvación. Su bebé tiene ya 15 meses y hoy su objetivo es reinsertarse laboralmente.
Estoy muy, muy feliz, muy contenta con mi hijo, con el apoyo que he recibido de Cáritas. Cáritas me acogió cuando iba a cumplir 5 meses, cuando ellos me acogieron. Y dije, esto es lo que yo necesitaba, porque los primeros meses lo pasé muy mal.
Y todo ello en una mañana en la que la ministra de Justicia ha sido la protagonista una vez más, esta vez en la sesión de control al Gobierno. El PP ha insistido en pedir su dimisión mientras Dolores Delgado deja claro que va a seguir en el cargo y contraataca con los casos de corrupción de los populares. Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
Sí, la ministra puede pasar un momento político delicado, pero ha descartado su dimisión. Con el aval de Pedro Sánchez a sus espaldas, de momento ha enarbolado su resistencia a cualquier tipo de chantaje frente al PP, que ha insistido en reclamar su marcha. Rifirrafe entre María Jesús Bonilla y Dolores Delgado.
Haga un último servicio a la justicia y que haga un último servicio a España y dimita.
No voy a dimitir. A esta ministra nadie, nadie nos va a chantajear.
Encontronazo en una interpelación por los gritos, interrumpida por los gritos de Celia Villalobos, a la que la presidenta Ana Pastor ha tenido que llamar a la orden.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
El ex primer ministro francés, Manuel Valls, anuncia el nombre de la plataforma ciudadana con la que va a concurrir a la alcaldía de Barcelona. El programa y el equipo se va a hacer oficial en noviembre, aunque hoy ya ha avanzado que se va a presentar bajo el lema Barcelona, capital europea. De momento, Valls no ha dicho ningún miembro de su candidatura. Te estamos contando que los tripulantes de cabina de Ryanair en España han convocado una huelga para este viernes. Fomento ya ha establecido los servicios mínimos que oscilan entre el 35 y el 65% de los vuelos. En el caso de los vuelos que conecten con las islas, deberán operar el 100%. Lo último que hemos conocido es que los tripulantes de cabina de Ryanair en Alemania también se suman a esta huelga. Y el Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar un estudio que refleja que los trabajadores con discapacidad cobran un 17% menos que el resto. Los que tienen una discapacidad sensorial y física tienen sueldos más altos que los intelectuales y mentales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, Munilla, Barcelona y Real Madrid se juegan hoy el liderato de la Liga.
Sigue, Marta, la sexta jornada de Liga. Llegan los dos empatados a puntos. A las 8 en Butarque, colista contra líder, Leganés Fútbol Club Barcelona. Y a las 10 el partidazo Sevilla-Real Madrid en el Sánchez Pizjuán, que es uno de los estadios más complicados para el equipo madridista, como recuerdan los dos técnicos, Lopetegui y Machín.
Es cierto que está en una buena racha goleadora y que es un reto y un objetivo el poder hacer un gran partido ante un rival tremendamente difícil históricamente, y es un reto y un objetivo.
Si hay algún estadio que en los últimos años pues se lo ha puesto enormemente difícil al Madrid, es el Pizjuán, y esperemos que pueda continuar esa buena línea.
Lopetegui tiene las bajas de Isco y de Carvajal y se lleva a todos los disponibles, incluido Vinicius. Hoy también se juegan el Athletic de Bilbao Villarreal, es a las 8, y el Valencia Celta a las 10. Y dos citas polideportivas: la contrarreloj del Mundial de Ciclismo con Castroviejo y con Marc Soler desde las 2 y 10, y los octavos de final del Mundial de Baloncesto Femenino a las 9, España-Senegal. Recordamos que tiempo de juego comienza hoy a las 7 y media en COPE.
Gracias, Monilla. ¿Qué tal, José Luis Restán?
Pues muy bien, Marta.
Oye,
aquí estamos.
Nos vais a hablar en el espejo, nos vais a hacer viajar, nos vais a llevar hasta Angola. Y vamos a ir de la mano de la Fundación Real Madrid y la ONG Manos Unidas.
Vamos a contar el trabajo educativo de las esclavas del Divino Corazón en la periferia de la ciudad de Luena, que está en el este de Angola. La mayoría de sus habitantes regresaron cuando finalizó la guerra civil, que durante más de 26 años provocó tremendos sufrimientos. Pues en este barrio el grado de malnutrición es elevadísimo y el analfabetismo ronda el 80%. 5%. Para responder a esos problemas, las esclavas del Divino Corazón tienen allí una escuela que ha ido creciendo a la par que el barrio. El deporte juega un papel esencial en esta tarea educativa. Con ayuda de Manos Unidas y de la Fundación Real Madrid funciona una escuela deportiva que es una gran ayuda para la integración de los refugiados. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Vinga, doncs, poc més de 5 minuts que passen de la una, és hora d'agafar la Nacional 240. I què vol dir això? Doncs que ara he de dir Ricard Álvarez, bon dia.
Què tal? Bon
Com
dia.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí?
Tenies ganes ja, eh?
Sí, a més tenia ganes perquè us he d'explicar una cosa que sempre és alegria explicar aquest tipus de coses.
A veure.
Que estem, anem de cara a Festa Major, nosaltres.
Ah, clar, és que aquí, és veritat, a Tarragona i Reus les acabem i comencen clar, a Lleida, no? Te les vaig enviant.
Justament per això, és que estan molt seguides ara, eh? Tarragona, Reus, Lleida, estan totes
sí,
en una
clar,
setmana.
Sí, clar, Sant Miquel dissabte, sí. Per tant, festa. És festa de tardor. No sé si aquí sí. Diuen, a Reus distingeixen entre la festa grossa i la festa petita. La Misericòrdia és la petita, però de petita no en té massa. A Lleida no sé si passa
igual. A Lleida
igual.
Sí, les festes de tardor són les petites, per entendre'ns, i les grans són les de maig, però vaja, que al final hi ha actes i hi ha de tot, amb més petit, més recollidet, ja ho veureu, ja.
O sigui, que avui ens parlaràs
sí,
de Festa
sí,
Major.
Sí, sí, sí.
Doncs vinga, jo contraprogramo amb una altra proposta que ens porta a mig camí d'on estem tu i jo. Anem a Montblanc, si
Home.
Et sembla. Sí?
Que ho tenim molt pendent, eh?
Vinga, doncs això, fem la primera parada de la temporada de moment a Montblanc. Mira, un minut de publicitat, ni més ni menys, i t'hi porto.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Buonasera.
El 28 de septiembre, no te pierdas el emocionante evento cinematográfico. Por primera vez en la historia, el Papa abre sus puertas para hablar sobre lo que de verdad nos importa a todos.
Saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo.
El Papa Francisco, un hombre de palabra. 28 de septiembre en cines.
Ay, no recuerdo si cerré el coche.
Pues si tuvieses la nueva Ford Transit Connect, podrías cerrarlo desde tu móvil.
¿Qué dices?
Sí, además puedes monitorizarlo a distancia y cuenta con conexión Wi-Fi.
¡Anda! ¿Pero si tu móvil se queda sin batería?
También tiene cargador inalámbrico para el móvil.
Haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Connect. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa. Descubre más en Ford.es.
Aquest divendres donen el tret de sortida a la 16a edició ja de Terrània, a Montblanc. I per saber-ne tots els detalls ens acompanya avui, Ricard, el cap de l'oficina de turisme de la localitat. Ell és el Joaquim Queralt. Joaquim, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-te per aquí. Escolta, Montblanc, 28, 29 i 30 de setembre, capital de la ceràmica. Per aquells que no coneguin la fira, explica'ns en què consisteix.
Doncs... D'una banda és fira i de l'altra volem que sigui festival. És a dir, no només és un lloc d'exposició i venda, sinó que a més també és un lloc on poder acostar-se a la ceràmica, doncs, participant en tallers, veient demostracions o exposicions en paral·lel o fins i tot un espectacle. Per tant, va una miqueta més enllà del que podríem tenir al cap, del que són unes paradetes on veure peces i comprar. Uh-huh. Això és l'eix central. Hi ha 33 ceramistes arribats d'arreu d'Europa que exposaran les seves peces i es pot comprar aquestes peces, però a banda hi ha totes aquestes altres activitats que donen aquest plus perquè ens puguem autodefinir com a festival.
Exacte. És això també el que volíem incidir, que és la possibilitat de que els visitants en formem part, no només com a espectadors, sinó que toquem fang, no? Que n'aprenem una mica, que si ja en saben, no?, que descobreixin coses noves, però també és una bona manera d'introduir-se en aquest món de la ceràmica.
Exacte, volem ja des de la primera edició que tingui un component bastant pedagògic i de divulgació de la ceràmica. Cap al nord d'Europa, de fet, només travessant els Pirineus, a França mateix, donen molt de valor a la ceràmica. Mm. I aquí nosaltres no tenim aquesta tradició de, per exemple, doncs, quan vas a la feina i tens un bol on te fas el cafè amb llet o el te,
sí,
que sigui només teu, que sigui una peça única. No? Moltes vegades ens n'anem amb alguna gran cadena i comprem comprem una tassa que n'han fet milions d'aquelles tasses, no? Tenir aquesta peça única s'adona molt més valor cap al nord d'Europa. I clar, Terrani el que també ha volgut és acostar la feina que fa el ceramista al gran públic, perquè així podem apreciar-ho i dir, doncs calla, saps què? Sí, me compro aquesta peça, que sé que només serà meva, i si algun dia se'm trenca, doncs ja me'n compraré una altra. Però una de les millors maneres sempre hem considerat que és tocant.
Exacte.
És a dir, que si tu toques el fang i veus la feinada que hi ha, perquè aquella cosa que sembla tan senzilla arribi a ser-ho, doncs probablement més fàcilment compraràs i ajudaràs a donar valor a la feina que fan aquests artistes.
Mm-hmm. Tenen totes les activitats a www.terrania.cat. L'antiga església i el claustre de Sant Francesc seran el punt neuràlgic de Terrània una vegada més, però a mi m'agradaria parlar d'algunes activitats concretes i ja et dic que mirin al web totes les activitats i els horaris, però hi ha, per exemple, tallers, estic mirant aquí, per petits i per grans, que no ens pensem aquí que és només pels més petits, sinó que els grans també podem aprendre, i a més tallers a preus molt populars, Joaquim.
Sí, els preus són populars i és perquè és la manera d'ordenar una miqueta que no hi hagin grans cues ni saturacions. És a dir, l'objectiu no és fer diners en aquest cas, sinó més aviat posar una mica d'ordre, I per això són tan populars. Vam començar fent tallers només per nens, pels més petits, per això que deia abans, doncs, de que el gran públic ja des de petit comenci a donar valor. I de seguida vam veure que n'havíem de fer per grans, perquè els grans se posaven a fer les activitats dels petits. I notaves que la gent tenia ganes de tocar ceràmica. I llavors ja n'hem fet alguns, doncs, que són una miqueta més complexos, on hi ha també la cocció de la peça, que tu te la pintes, i després, quan arriba doncs, a 700 graus en un petit forn que tenim allà, allò que tu has pintat, aquella pintura, esdevé doncs, uns cristalls amb uns colors que molt diferents als que tu has pintat, i llavors te'n pots endur doncs, un penjoll o... Normalment sí, que alguna peça així com de bijuteria. I això fa que hi hagi molt d'interès i que sempre els tallers estiguin plens de gent gran. I això és molt maco, perquè en el fons te surt l'esperit artístic que, encara que no creguis que el tens, doncs que tothom porta a dins.
Clar. Ens hem d'apuntar abans, hem de donar informació de servei, Joaquim. Ens hem d'apuntar prèviament als tallers o quan arribem, per exemple, dissabte al matí a la fira, allò on anem fent durant el dia?
Sí, doncs així, tal com s'arriba, doncs es van agafant els tiquets per participar-hi. Està prou programat perquè ningú es quedi sense la possibilitat de fer-ho i no cal, en aquest cas, fer una reserva prèvia.
Mm-hmm, molt bé, hi ha molts tallers, Hi ha unes propostes de RAC1, que jo no sabia el que era el RAC1, és aquesta decoració amb esmalts, doncs en la Montse Llanes, la Núria Soleil...
És una tècnica de cocció que és molt, molt, molt antiga, que arriba doncs, a una temperatura elevadíssima que fa que aquestes pintures doncs, acabin doncs, produint uns òxids que fa que tingui aquests esmalts i colors molt macos les peces que prèviament ja han estat cuites. És a dir, la peça principal ja ha tingut una primera cocció, llavors es pinta amb aquests esmalts i és quan queda doncs, ja definitivament amb aquests reflexes brillants i la veritat és que llueix molt.
I tant. Per als més petits tenim tant dissabte com diumenge doncs, aquestes activitats amb tastets de fang. I això del joc de barrets, Joaquim, a veure, m'ho expliques, és com una cursa de relleus?
Sí, podríem dir que sí. Posem diversos torns i, per exemple, quatre torns amb quatre ceramistes i els anem donant senyal de dir ja podeu començar. En un moment determinat, quan porten 2-3 minuts fent una peça en el torn, els fem canviar de torn. És a dir, tots corren una posició i això fins a 3 o 4 vegades, amb la qual cosa cada peça ha estat feta coralment per aquests quatre ceramistes que en cada vegada que fem aquest joc, diguem-ne, perquè no deix de ser un joc, doncs acaben quedant doncs, quatre peces que les han fet entre ells. I vaja, a la gent li agrada molt perquè vaja, que queden unes peces que estan pensades en aquell moment.
Clar.
I que tu quan la comences no saps com acabarà, perquè clar, tu continuaràs la que ha començat una altra.
Mm-hmm. O sigui que poseu a prova els ceramistes, eh?
Sí, aquí. Sí. Per això no hi volen participar tots directament, no? perquè no tots són hàbils amb el torn. El torn també necessita la seva especialitat i hi ha ceramistes doncs, que són més hàbils en el modelat i n'hi ha d'altres que són més hàbils en el torn.
Mm-hmm. Els podem veure treballant en directe durant aquests 3 dies de la fira. Tot això i amanit amb música, no? amb menjar a la zona i a més sortegeu cada dia entre els visitants un bal molt sucós cost per comprar ceràmica a Terrània.
Sí, sempre hem volgut doncs una mica premiar aquell visitant que compra i per cada 20 euros de compra se li dona una butlleta per participar en un sorteig que al final del dia fem i que és un val de 100 euros que llavors el pots gastar en el ceramista que et vingui més de gust.
Uh-huh.
Que són 100 euros que potser algú es gasta en una peça o en diverses peces d'un ceramista.
El que ens deies al principi, que són aquestes peces úniques, se'ls ha de donar aquest valor, no la tindrà ningú més, no?
Sí. Això és una de les coses que en la que volem fer més incís, no? No és ceràmica, diguem-ne, industrial. És una ceràmica que cada peça és única i li hem de donar aquest valor.
Uh-huh. Ens escolten tant de Tarragona com de Lleida, Joaquim, el que dèiem, de donar informació de servei. Si venim, per exemple, dissabte, per on ens proposes començar? Què és el més pràctic?
Doncs anar directament a Sant Francesc, a l'antiga església i convent de Sant Francesc, aparcar allà a la vora. Prèviament, tothom que vulgui per passar per l'oficina de turisme, perquè per si no sap exactament com arribar-hi, Montblanc no és pas tan gran com per no poder-hi arribar, però bueno, és una opció passar per l'oficina de turisme abans de preguntar com arribar-hi i deixar per allà el vehicle i des de Sant Francesc començar després doncs, a veure les exposicions que tenim en paral·lel o per exemple, el Museu del Pessebre de Catalunya que tot just ara obre i que obre portes expressament perquè el públic de Terrània doncs, pugui també acostar-se en aquest nou equipament. És una bona opció.
Mm-hmm.
De fet, Montblanc es va fundar perquè volien tenir una ciutat gran a mig camí entre Tarragona i Lleida. Per tant, sabem que tant des de Tarragona com des de Lleida ens coneixen força i som de fàcil accés.
Exacte. Doncs escolta, terrania.cat, www.terrania.cat, allà tenen més informació. 28, 29 i 30 de setembre és una cita obligada a Montblanc. Joaquim, que era un plaer tenir-te per aquí, tornar quan vulguis.
Doncs sempre que em convideu, moltes gràcies.
Gràcies.
Que veus? Que veus, Mònica?
Ricard, fent un taller d'aquests de ceràmica, de racó?
Home, jo provar-ho sí.
Sí, no?
No sé si em quedarà recte o què, però...
Està molt de moda això de fer-se la tassa o el plat.
Sí,
t'ho dic,
fer-te un mateix.
És tendència. Si no, li preguntem a la Leida la setmana que ve, ja veuràs com es dirà que sí.
Sí, et fas... A veure, quan jo era petit, els pares sempre li portaves el cendre fet de
home,
l'escola.
Home, i tant, clar.
Recordes?
Home,
ara no es fa,
afortunadament. Molts, i això que han deixat de fumar ja, encara els tenen.
Va, fem una pausa i us convido a venir a Lleida,
venga.
Va.
Sí?
Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir e instalarnos una alarma.
¿Una alarma? ¿Y por qué?
Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Con la app Vertidriver puedes conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche. Demuéstranos que eres un buen conductor y si alcanzas los 90 puntos, este 40% de descuento es tuyo. Descárgate la app que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android o entra en verti.es.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
A
ABC te trae la visión más novedosa y completa de la Segunda Guerra Mundial. Una obra única para entender todas las claves del conflicto a través de numerosa documentación, material fotográfico inédito y las fieles reproducciones de los billetes y sellos que utilizaba cada bando como parte de su propagación ideológica. Este domingo 30, llévate gratis el primer fascículo, dos sellos y dos billetes con ABC.
Un 15 es un 15. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Te lo digo y te lo cuento. Solo hoy tenemos un 15% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés en todo. Y cuando te digo en todo, es en todo.
Solo hoy estrena otoño con un 15% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés. 15% en todo lo que compres con tarjeta El Corte Inglés. En todo.
Y todo en el mismo lugar. Hipercor y El Corte Inglés.
Doncs apa, Mònica, mira, que com ja havíem dit, nosaltres estem a punt de les festes de la tardor. De fet, ja hi ha actes que s'inclouen des del programa de la festa de les festes de tardor d'aquest 2018 que hem estat gaudint i que hem gaudit aquest cap de setmana, però pròpiament dit, les festes de la tardor comencen ja, amb un parell de dies. Avui parlem amb la quarta tinent d'alcalde i regidora de polítiques a favor de la creativitat, la cultura, l'educació i els esports, la Montse Parra. Montse, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, les festes de tardor, pròpiament dit, quan comencen?
Home, les festes de tardor, stricto sensu,
sí.
Comencen divendres.
Divendres.
Però sí que és cert que la setmana passada, aquest cap de setmana, i han gaudit doncs, de les noces de la Peronela, per exemple. També hem tingut tot l'obert del centre històric, però les festes de tardor comencen divendres. Mm-hmm. Divendres surten els gegants, els grossos, tots els nostres elements de cultura popular, el marraco, i tenim el pregó de la festa major, tenim una pregonera.
Sí.
A la tardor sempre busquem gent vinculada al món de la cultura, tenim a la mezzosoprano, a la Marta Infante, i a partir d'aquí donem el tret de sortida. Uh-huh. I aleshores hi ha, doncs, activitats de cultura popular, revetlles, música, concerts, teatre, màgia, tot el que us pugueu imaginar està a l'esplan petitet, perquè són les festes més petites, però que a més
bueno,
a més...
Diguem-ho d'una altra manera, Montse, diguem que són les festes més recollides, ja que estem ja de cara a la tardor,
ens
recollim una mica més.
Ens recollim una mica. Sí, de fet, per exemple, doncs, ocupem el centre històric, que també ens fa és una aposta que vam fer fa uns anys i que realment doncs, estem molt contents de l'èxit que tenen totes aquestes activitats, les revetlles, les activitats musicals, les activitats infantils, lúdiques, que doncs, la resposta que tenen també en tot aquest centre històric que s'està recuperant. Mm-hmm.
De fet, així com a la Festa Major de maig, l'epicentre, sempre quan parlo de l'epicentre em refereixo a les activitats musicals, que potser són les més multitudinàries o les més visibles o les més esperades,
sí, sí.
És els Camps Elisis, el recinte firal. Ara el tenim ocupat per la Fira de Sant Miquel, que també doncs, se suma, diguéssim, als actes de les festes de la tardor. Ara, com bé deies, ja fa uns anys que es va fer una aposta decidida per mirar cap al centre històric de la ciutat de Lleida i, de fet, les principals revetlles tenen lloc a la plaça del Dipòsit.
Sí, a la plaça del Dipòsit, a la pista de la Panera, mm-hmm. I aquest any els nois i noies de la Cirollada, aquest conjunt d'entitats juvenils, ocuparan la plaça del museu, del Museu de Lleida, que també està dins del centre històric. I a més, aquest any, i no ens surt el programa, però també cal dir-ho, divendres tenim a l'Orquestra Panorama, que fa que aquesta orquestra és l'orquestra més gran de tot l'estat, que està fent una tournée i que pararan a Lleida. I estaran, els situarem a Cap Pont, a l'esplanada que hi ha entre el Frederic Glass i l'Atlètic Segre.
Molt bé. Ja hem dit que hi ha moltes coses. Tampoc no les repassarem
no,
avui totes.
No, les repassarem.
Perquè
sí.
Hi ha... perquè n'hi ha moltíssimes, eh?
No.
Però abans has parlat, per exemple, hi ha un espectacle que he vist que crec que pot ser il·lusionant, i mai millor dit, que són les 25 il·lusions del mag Lari.
Exacte.
Que ja és un mag que ja comença a ser conegudíssim, eh?
És un mag que ja forma part de les nostres programacions, perquè quan no participa amb nosaltres a la Tardor Màgica, doncs a la Festa Major, quan no estrena espectacle i també el porta a la nostra ciutat, la veritat és que la màgia forma part també d'aquesta part d'il·lusió, de festa, i aquest any tenim el darrer espectacle del Maglari a la Llotja, del Maglari a la Llotja.
Anem a donar la plana web, perquè és el que dèiem, dic, no parlarem de totes les propostes, no. Perquè n'hi ha moltíssimes, és molt fàcil, a www.festeslleida.cat.
Sí.
I a més aquí s'engloben totes les festes de Lleida, festeslleida.cat, sí. Així ho tenim tot al mateix lloc.
I després també ens trobareu amb Festes Lleida a Instagram, a Facebook, sí. A les diferents xarxes socials, allí trobareu tota la programació i a més al llarg del dia amb imatges de com ha anat aquesta programació i aquestes actuacions.
Parlàvem de música, rebelles musicals, n'hi ha molts, de grups, sí. Però, per exemple, tenim el grup de versions Els Tremendos, que són de Lleida, però que els coneixen a tot Catalunya perquè se l'han recorregut tota de punta a punta.
Exacte.
Els Pastorets, sí. Rock.
També els vam tenir a l'Obert del Centre Històric i els tornem a tenir també divendres a la nit. No, i després a part de la música, de la música de concerts que tenim als equipaments, doncs la cultura popular que té al mes de setembre per nosaltres una gran importància. I aquest any, fruit de l'agermanament en Xàtiva, els tenim com a convidats al seguici que fem a la passada de lluïment del dia de Sant Miquel de dissabte, tenim convidats als capsgrossos de Xàtiva.
Ah, caram.
Que venen també a participar de la nostra festa major.
Montse, ens escolta també tots els oients de la cadena COPE de la província de Tarragona. Evidentment, els convidem.
Estan convidats.
Convidadíssims estan, que vinguin a Lleida.
A més, no hem mencionat que diumenge tenim la Diada Castellera. I la Diada Castellera de Sant Miquel s'està convertint pel món casteller en una de les diades castelleres importants del país. Aquest any tenim 4 colles. Tenim els capgrossos de Mataró, que no fallen mai, la colla vella i la colla jove dels Xiquets de Valls, i evidentment la nostra colla castellera, que de la qual n'estem extremadament orgullosos i satisfets, i que som conscients de l'esforç que fan per portar per Sant Miquel doncs una diada realment de primer nivell a la nostra ciutat.
Això ho farem a la plaça de la Paeria el diumenge a les 12 del migdia.
Diumenge a les 12, sí.
Doncs escolteu, dic gent de Tarragona, gent de Lleida, sí. de tot arreu, tothom evidentment.
Tothom està convidat a gaudir de la festa major, que tancarem amb un castell de foc, sí. A les 10 de la nit.
Sí, que això sí que és tradicional. A Lleida, sí. Els castells de focs, escolta, que no ens els toquin, ni pel maig ni per la tardor. Maig,
i a més, per exemple, doncs, aquells que vulguin, si ens visiteu gent de fora o gent de prop, doncs a la Seu Vella es fa una visita guiada, sí. A partir de les 8 de la tarda, i això et permet després veure els focs des del claustre de la Seu Vella o des de l'esplanada, des d'on tu vulguis.
Que és un altre punt de vista, de veritat.
Realment, sí, sí.
És maco, Vull dir, si no ho heu provat mai, feu-ho, perquè és una altra manera de veure'ls, amb un altre fons.
Sí.
És diferent i és maco igual, Igual que de baix, de dalt és igual, però s'ha de provar tots els angles.
Exacte.
És així, Molt bé, doncs hem parlat amb la Montse Parra, qui li agraeixo que ens hagi atès avui. És la quarta tinent d'alcalde i regidora de Polítiques a favor de la creativitat, la cultura, l'educació i els esports. A la Montse pràcticament l'hem atracat avui en directe, perquè fos el més actual possible. Montse, el mateix dia en directe ho farem, això.
Sí, cap problema, ja ho sabeu.
Escolta, Montse, gràcies per estar amb nosaltres i que tinguis bona festa major.
Moltes gràcies i bona festa major per a totes i a tots.
És que la festa major, Mònica...
És bona oportunitat si no coneixen Lleida, evidentment, o si fa temps que no hi van, perquè hi ha aquest ambient al carrer, no?, de festa, que és una bonica manera de descobrir la ciutat.
Jo crec que això anava a dir, tant a Reus com a Tarragona com a Lleida, i ara perquè les de Tarragona i Reus ja han passat i la de Lleida està a punt, però si no ens esperem a les següents, però és un bon exercici arribar. I ara diré una cosa que potser a la gent li costa, però és arribar, aparca el cotxe, oblida't del cotxe i camina d'un lloc a l'altre on faguin espectacles, perquè primer gaudiràs dels espectacles i després d'aquests raconets de les ciutats on vagis. Exactament. Jo ho recomano sempre. Mm-hmm.
Ja. I si, ja que ens ha convidat especialment a la Diada Castellera, que hi haurà representació de les comarques de Tarragona, si no han vist mai cap Diada Castellera, a la plaça de la Paeria de Lleida, això sí que és especial, perquè és un espai que, com que queda tancat, no?, al carrer peatonal...
Sí, és bastant tancat.
Doncs dona la sensació d'estar formant part d'aquell castell, no?, encara que no ho siguis, per tant, és molt recomanable.
Això diumenge a les 12, però si no, festes lleida.cat i allí hi és tot.
Mm-hmm. Doncs escolta, hi ha un triar, Jo, bé, sort que, en tot cas, si vinc cap aquí, puc parar a Montblanc, tu has d'anar i tornar, però a mi em ve de passada.
Mònica, arribem a dos quarts.
Vinga, que vagi bé, acabo de passar bon dimecres.
Apa, salut.
Doncs tenim aquí ja dos quarts de dues. Ens hem d'aturar 3 minuts per la publicitat, només 3, i entra ja a l'estudi tot l'equip de Pere i els Llops.
Porque en tiempos de cambio...
A ver si en el 2030 se van a pagar las pensiones. ¿Hay algún plan para pagar las pensiones?
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Estamos en algo más que la prueba-error. Hago, me equivoco, rectifico. Lo de las corbetas de Margarita Rojas. Se llega a un acuerdo con Arabia Saudí...
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
O sea, en una bulla va la señora, se agarra del brazo... se
queda con... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Si piensas que estás pagando demasiado por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ahora, el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables, que podrán beneficiarse de unos descuentos del 25 o el 40% en la factura de la luz. Si ya eres beneficiario, renueva tu bono social antes del 8 de octubre. Si aún no lo eres, solicítalo en tu compañía eléctrica. Ministerio para la Transición Ecológica. Gobierno de España.
En el marco del 40 aniversario de la Constitución Española, los días 3 y 4 de octubre se celebrará en la Fundación Pablo VI el Congreso La Iglesia en la Sociedad Democrática. El papel de la Iglesia ha sido clave en la transición y hoy quiere seguir dialogando con la política, la cultura y los hombres y las mujeres de hoy. Una apuesta por el diálogo y el encuentro con diálogos como el del cardenal Fernando Sebastián y María Teresa Fernández de la Vega, o el coloquio entre Alfredo Pérez Rubalcaba y el cardenal Antonio Cañizares, en el auditorio de la Fundación Pablo VI, Paseo de Juan 23, número 3, en Madrid. Inscríbete en la web congresoiglesiaydemocracia.es o llama al teléfono 91-514-1720.
5 millones en dinero y diamantes.
El que parte y reparte se lleva la mejor parte.
¿Hacemos un trato? Me aseguraré de que no le pase nada.
Al ejecutar sus planes, pisó accidentalmente mi campo de minas.
2 de Steven Seagal.
¿Has sonreído?
No.
El sábado y domingo por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Dins del matí, a COPE Tarragona Reus, arriba l'espai. Pere i els Llops, amb Pere Agramunt.
Gràcies, Mònica, per aquests matins de COPE que ens informes, ens expliques tot el que passa a casa nostra. I tornem a ser dimecres i tornem a estar a Pere i els Llops. Només agrair al gran equip de Llops que té aquest programa i agrair al Lluís, que està dins de la peixera, que fa possible que vostès sentin això. I doncs res, ja donem pas al programa. I tenim el Minut de Glòria amb el nostre company Jordi Romero.
Arriba el Minut de Glòria amb Jordi Romero.
Els espectacles que us recomano per aquest mes d'octubre són els següents. A Tarragona, a la Sala Trono, l'espectacle Yerma, de la companyia Projecte Ingenu, que ha fet temporada a Barcelona i també ha passat per Madrid, amb gran èxit en els dos casos. L'espectacle es representarà els dies 5 i 6, a 8:45 de la nit, i el dia 7, a 7:15 de la tarda. La jove companyia fa una adaptació del clàssic de Federico García Lorca que no us deixarà indiferents. Ens anem a Alcover, a la Fira de Bandolers, que se celebrarà els dies 11, 12, 13 i 14 d'octubre. La fira ens transporta a l'època del bandolerisme, on cada dia, matí i tarda, música, gastronomia i teatre de carrer ompliran el poble. I per últim, anem a Reus, al Festival COS, que se celebra els dies 19, 20 i 21 d'octubre. El festival omple els diferents espais de la ciutat de dansa i de teatre de gest, que des del 1998, cada tardor, ens presenta diferents espectacles del món del moviment. I fins aquí les meves recomanacions per aquest mes d'octubre. Espero que gaudiu, disfruteu i, com sempre, salut i teatre.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Avui tenim a Lourdes Sala Guiu, des d'Igualada, que és mare d'Adriana, una noia de 19 anys amb Asperger i TDA, que es parlarà del dia a dia d'ella.
Lourdes, bon dia i benvinguda a Pere i els Llops.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. La màgia de la ràdio, això és el bonic, que podem anar a Igualada com si estiguéssim aquí a l'estudi. I això és el bonic, això és el bonic de la ràdio, és la màgia que no hi haurà cap mèdia de comunicació que el podrà prendre. És la màgia aquesta d'un estar a l'altre, a l'altre costat, però poder estar junts. Presenta'ns a l'Adriana, Lourdes. L'Adriana és la teva filla.
Sí.
Una noia que està estudiant, té la seva vida, té les seves amistats. Qui és l'Adriana?
A veure, l'Adriana, doncs, és una noia, ara com ara, de 19 anys, a la qual li agrada molt la música, i sobretot el que més li agrada és el dibuix. Per això s'ha dedicat els seus estudis a el que és a la branca artística.
Per arribar aquí, l'Adriana ha hagut de passar un ESO, ha hagut de passar uns estudis, no?
Sí, l'Adriana ha passat la primària, la treta perfectament, va passar l'ESO, la treta perfectament, i el batxillerat. I ara aquest any, al setembre, començarà un grau superior de dibuix, disseny i publicitat.
Però l'Adriana té un petit problema afegit, que és té Asperger i TDA, no?
Exacte. Ah. Això ha sigut un cavall de batalla, molts entrebancs, però si té el recolzament necessari, es pot tirar endavant tranquil·lament.
Quan tu parles del recolzament necessari, què ens vols dir, Lourdes?
A veure, una atenció mèdica, això ja se li va descobrir quan era ben petitona. El pediatre que la portava ens va enviar a l'Hospital Clínic de Barcelona, perquè aleshores vivíem a Barcelona, a la planta de psiquiatria. Uns bons metges van fer-li els tests psicotècnics que acostumen a fer i tot, i es va veure que l'Adriana tenia el TDAH.
Explica'm una miqueta, Lourdes, per la gent que no sàpiga què és el TDAH.
Bueno, el TDAH és... molts nanos... És el que diríem el típic nano que es distreu veient volar una mosca.
I falta d'atenció? No pareix... Falta d'atenció, podríem dir?
És la falta d'atenció, de concentració, a l'hora de fer els exàmens han de rellegir-se 20 vegades una pregunta, per això és molt important saber triar l'escola i que els donin el temps necessari, que això ho hem aconseguit, que se'ls doni el temps necessari per realitzar els exàmens, ja sigui forma normal, com els podríem fer contestant pregunta-resposta, pregunta-resposta, forma test, o sigui, la pregunta i quatre respostes, i si no, fins i tot l'Adriana els ha arribat a fer orals.
I això ha tingut la mateixa validesa d'examen que...
Ha tingut la mateixa validesa perquè normalment els acostuma a fer fora. I si no, se li dona més temps. Se li dona mitja horeta més, una hora, depèn del tipus d'examen que sigui.
I això totes les escoles fins ara estan preparades?
Jo crec que la gran majoria sí. El que passa que n'hi ha moltes que no. Com per exemple, a la primera on va anar ella... va fer el primer de primària, el va suspendre i em van dir que necessitava una escola d'educació especial. Un cop fetes les proves en l'Hospital Clínic a Barcelona, es va demostrar que l'únic que necessitava era una petita medicació i unes pautes de comportament i la nena seria capaç de fer el primer de primària. Li vam fer repetir i exactament el va aprovar, però de pet, tot. No va suspendre cap assignatura.
Aquest falta d'atenció va acompanyat amb Asperger.
Exacte. També la falta de comunicació amb els altres.
Ens explica, exacte. L'Asperger és que no es relaciona amb altres persones, però que tampoc realment és així, no?
Exacte. És que una persona amb TDAH no para mai quieta i, en canvi, un Asperger no es comunica amb la gent. Jo em recordo que quan anàvem a l'escola parlàvem amb la tutora a les escolàpies d'aquí d'Igualada i em deia, és que em fa pena veure-la donant volta sola pel pati. I li deia, però vés a jugar amb els altres. No vull, no em ve de gust. I era així, que no li venia de gust. O sigui, ella s'ha relacionat amb les persones, s'ha tensat a les persones quan amb ella l'he interessat. Pel simple fet de que sigui una cosa de socialitzar, no li ha cridat mai l'atenció. I els expressions són així.
Fa la primària, fa l'ESO i ara doncs, començarà un curs superior.
Sí, ha fet el batxillerat també.
Com decidiu la carrera que vol fer, com decidiu el camí i com se poseu a treballar perquè ella també pugui fer aquest camí?
Doncs ella sempre li ha agradat molt el que és el dibuix. Moltes vegades, inclús en el psiquiatre on anàvem, se li expressava mitjançant dibuixos. I el dibuix, tot i així, li va començar amb les ditjoses maquinetes aquestes de la Nintendo, la Game Boy i moltes d'aquestes, que podies fer petites pel·liculetes fent personatges. I va començar dibuixant així. I agradant-li el món del manga. Mica en mica ha anat evolucionant i començar a dir que amb ella el que li agrada és el dibuix. La veritat, amb ella això li ha anat molt bé perquè li ha servit per expressar-se molts cops el dibuix, i després ha anat mica en mica perfeccionant tècniques, millorant tècniques i fent-ho tot. I aleshores, per decidir-ho, sempre comptant amb l'ajut de l'EAP, d'aquí d'Igualada, els tutors que ha tingut durant el que és l'ESO i el batxillerat, i sobretot l'opinió d'ella, hem decidit pues, això, que faci el que és el dibuix.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Suposo que totes aquestes decisions que la família preneu, que deu estar molt consensuada, tot això us ho ha marcat ella, però.
Sí, perquè, a veure, una de les coses que molta gent no se n'adona és que quan tens un nano amb aquestes dificultats de comunicació, compte que és raríssim que l'Adriana a mi em faci un petó, me faci una abraçada, em faci una cosa així, que és una cosa molt, molt normal en els Aspergers. Més que res, també t'hi has d'acostumar tu a com és el nano. Les coses sempre s'han debatit amb ella. Sempre se li ha dit, a veure, què vols fer? Què vols? Explica't. A on vols arribar? Aleshores, ella ens ha explicat fins on vol arribar i els camins que hi han. I ella, doncs, nosaltres el que hem fet és això, agafar i dir-li, doncs, si tu el que vols és això, el camí que has de fer és aquest, aquest, aquest i aquest. Et veus preparada? Sí. Ho hem consultat amb els psicòlegs de l'EAP, ho hem consultat amb els tutors i ens han dit que sí.
I ara, doncs, que començarà? A Igualada?
A Igualada, a l'Escola Gaspar Camps d'Arts Plàstiques.
I són 2 o 4 anys?
2 anys.
2 anys.
De grau superior, per si després ella ja volgués anar a la universitat o fer uns altres graus superiors o una altra cosa que li interessés. Ella, de moment, diu que vol anar cap a la universitat.
Déu-n'hi-do. Quin és el dia a dia de l'Adriana?
Bueno, ara està de vacances, ara el dia a dia és em llevo quan vull, menjo quan vull i faig el que vull. Però normalment ella s'acostuma a llevar a 6:45 del matí, mm-hmm. o sigui, a 6:30.
Sí, sí.
Se fa el seu esmorzaret, es pren la seva medicació, abans d'anar a l'escola, evidentment. Aleshores es vesteix i agafa l'autobús, que això també ha sigut un gran hàndicap, que s'aprengués com funciona l'autobús, perquè més d'una vegada l'havíem hagut d'anar a buscar camí perdut.
Ostres.
Que això també, clar, la falta de concentració la feia agafar un, passar-se les parades...
Sí, o agafar un autobús equivocat, exacte.
Exacte, i haver-la d'anar a recollir al mig d'Igualada perduda perquè no s'havia tornat cap a casa. Però mai ha tingut por, eh? Al contrari, sempre a l'endemà torna a intentar-ho. Torna a intentar-ho fins que li ha sortit.
Així té un afany de superació.
Sí, 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 sí. Té un afany de superació molt, molt gran. Molt gran. O sigui, a part de tot, en moltes coses, quan era petita i vèiem els problemes que ella tenia, potser sembla com un xantatge, o sembli, no sé, una cosa així, no? Però, per exemple, quan va aconseguir amb 9 anys cordar-se els cordons de les bambes per primer cop, cosa que molts nanos ho fan molt més abans, li vam donar un premi.
Lògic, perquè va aconseguir un repte.
Exacte. O sigui, per ella qualsevol cosa que ha fet és un repte. Li ha costat, per exemple, tindre allò que es diu la migra. Ara la té. Té parella.
Ah, sí?
Sí, té nòvio. L'ha conegut mitjançant internet, després ella ha vingut cap aquí, s'han conegut, s'han vist diverses vegades. O sigui, ella té una relació. El noi també sap els problemes d'ella i moltes vegades pues, li deixa passar així els estirabots que té alguna vegada.
Sí, perquè deu tindre dies millors i dies pitjors, no?
Exacte. I a part és una nena amb molt de caràcter.
Vale.
Clar, doncs això també li ha fet. Però el seu dia a dia era aquest, anava a l'escola, quan acabava de l'escola venia cap a casa, dinava, per la tarda estudiava una estona i després al seu ordinador, la tableta gràfica i a dibuixar fins l'hora de sopar.
Clar, tot això ens ho has explicat ara amb acabada l'entrevista, però jo suposo que això és un treball familiar que ha de ser el dia a dia.
Exacte, exacte. Bueno, i comptant que jo estic divorciada. Amb el pare ens vam separar quan la nena tenia 12 anys.
Ostres, així hi ha un problema afegit també, que bueno, que vulguis o no, el pes, si ho porten dos, no pesa tant que si ho porta un.
Aquí està. Però vaja, en el que són els assumptes de la nena, doncs sempre hem estat molt a sobre d'ella tots dos.
Pues això és bona senyal.
Quan ara, per exemple... Ara ja no és una nena, no? Però ara que cap de setmana li toques amb ell, doncs ell també li fa fer les coses a casa, igual que li faig fer jo, i coses així. Sí, sí, però a l'hora dels estudis i tot ha sigut consensuat, parlat entre els dos i tot.
Urdes, ho hem de deixar aquí.
Molt bé.
gràcies per estar aquí a la cadena Cope de Tarragona per amb en Pere i els Llops. I només t'he de dir una cosa. Jo crec que el resultat final és la constància des del primer dia. I suposo que el primer dia que vosaltres vau detectar el mínim problema a casa vostra, vau dir, ens hi hem de posar. I si una cosa és, ets constant, ets sèrio i tens ganes de sortir, el resultat final és bo.
Aquí està. És molta constància, encara que moltes vegades sembla que et vagis a fer pesat amb el nano. No l'has de deixar, perquè amb aquests nanos es pot aconseguir moltíssim.
Bueno, és qüestió de treballar-ho.
Exacte, no és allò de dir per què és així, que ell faci el que vulgui i el que li doni la gana, no. Se l'ha de guiar, se li ha de parlar i se li han d'explicar les coses que, tal com són.
Doncs, Lourdes, ens ha encantat viure... Ens has deixat entrar a casa teva, que això és el principal, i el que nosaltres volíem, entrar a casa teva, i hem pogut entrar i ens has explicat el dia a dia de la vostra família. Només dir que des d'aquí a Cope una abraçada molt forta a l'Adriana, i molta sort. I que no...
Pues moltes gràcies.
I que no perdeu les forces, sobretot.
No, que va, això és mai.
Però com se diu, que no mai. Sigui, la consigui, no?
Aquí està. Aviam si més endavant us puc dir, ja la tinc a la universitat.
A veure si és veritat, si d'aquí 8 o 10 mesos o un any podem tornar a parlar.
Molt bé, pues moltes gràcies.
Una abraçada, família.
Una abraçada.
Gràcies, adeu.
Adéu, bon dia.
Bon dia, adéu.
Estàs escoltant Pere i els Llops.
I ara tenim allò que ens diu el nebot, o fent cames, en Francesc Agramunt.
El nebot del Pere, en Francesc Agramunt Adell.
Ei, Pere, ja hi tornem a ser. Després d'unes vacances ben merescudes, hem tornat amb força. I sí, he sortit fora del Baix Camp i he tombat. He tombat per diversos llocs, però avui no us parlaré d'això. Avui us explicaré una sortideta que vaig fer, sí, realment estava de vacances, ara a l'agost, que vaig fer ben a prop d'aquí. Trobava per aquí uns dies i vaig dir, mira, hi ha un paradís entre molts que tenim ben a la vora. Doncs n'hi ha un que està aquí al Baix Camp, un de molts, perquè el Baix Camp és una comarca amb molts paisatges diferents, això ja ho he dit en altres programes, i avui us parlaré dels Gorgs de la Febró. Segurament que ja hi heu anat, i és un recorregut molt senzill, no té pèrdua. Algun tram pot ser més tècnic que d'altres, però no res de l'altre món, és molt bonic, i per gaudir-lo sol, amb la família, els amics, etc., per tots els públics. A veure, anem per feina. Comencem aparcant el cotxe a Arbolí, aquell poble tan maco que hi ha passat el Coll de Forja, doncs allà dalt. Agafem el carrer del costat dels rentadors antics i del restaurant El Pigot i tirem cap amunt. Seguim el PR C87 fins a l'ermita de Sant Pau i llavors continuem pel camí de baix. O bé, abans de desviar-nos, agafant el PR, però abans de desviar-nos, ens convida a anar també al GR trencant a la dreta. Podem agafar-lo, retallant-lo, i llavors anem seguint el camí direcció Mont-ral. No arribarem a Mont-ral, perquè si no estaríem bastantes hores caminant. Bé, agafarem el camí, el GR, direcció Mont-ral. Llavors passarem pel poble abandonat de Gallicant i agafarem el camí a la dreta del poble seguint el GR7. Ho farem circular i tornarem pel GR7 o pel PR C87. Com us ho he dit, podem anar per l'ermita de Sant Pau i baixar per baix, o si no, passant pel Puig de Gallicant com a referència, tant d'anada o de tornada. Un cop arribem a aquest indret tan bonic, seguirem el Gorg, el Gorguet i la Gorguina, depèn de si anem doncs, si ho fem circular, doncs, depèn per on haguem baixat, agafarem el Gorg o agafarem la Gorguina, és igual. És bonic, ho seguim, no té pèrdua, està molt ben senyalitzat i ja està. Llavors, tornarem pels dos itineraris, ja us ho he dit. Aquest any, amb la calor que feia, havent passat gallicant allí, un pat de sol que déu-n'hi-do, doncs encara em venia més de gust que posar-m'hi des de petit, que banyo i tot això. I llavors, ara ve quan arribo allí, i vaig tenir una sensació tan trista i amarga que no m'ho podia creure. A la Gorguina, entendre'ns, és el més grandet, no hi havia ni gota d'aigua. O sigui, al·lucinant, jo mai ho havia vist. I vaig fer fotografies, ho vaig enviar amics i no s'ho acabaven de creure. O sigui, jo encara em trobo malament d'aquella sensació. O sigui, em vaig asseure en una roca, vaig provar d'acceptar aquella realitat, però encara no he pogut, I per postres, després quan vaig tornar, pel camí de tornada em vaig trobar ampolles de plàstic, llaunes, de debò, vaig tornar lleugerament amargat. I ara, doncs, home, ara que hi estic pensant, doncs, no ho he paït perquè és un lloc preciós i mira com estava. Tenim un problema d'aigua, això ja ho sabem, però el problema és mediambiental, d'acord, però també de gestió d'alguns organismes de la nostra comarca. Per exemple, el riu Siurana quasi no existeix. Això és per plantejar-s'ho i bueno, ja hi ha mobilitzacions, a Siurana, Cornudella i al voltant. I per d'altra banda hi ha persones que no se les hauria de deixar accedir als entorns naturals d'aquí ni enlloc, o sigui, no s'ho mereixen, són uns bruts, i a la seva ciutat també deuen ser bruts perquè la gent que és bruta és bruta tot arreu, però de debò cau l'ànima als peus trobar aquesta porqueria pel camí. En fi, us he descrit un itinerari molt bonic, però també no me n'amago i sóc sincer del desencís que vaig tenir. Espero tornar-hi d'aquí un parell de mesos i fer aquesta ruta de 13 quilometrets, que està molt bé, i acabar amb un somriure d'orella a orella. Us ho faria saber, Fins a la propera. Vinga, una abraçada, salut i bones cames.
Els savis diuen: mai es diu no puc, sinó em costa fer-ho una mica més. Salut per tothom i fins al proper programa.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En calle Mosén Ritori Faust 27, esquina Marqués de Montoliu, Tarragona. Teléfono 977-2235-22. 977-2235-22. Curto López Abogados.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Doncs en minut i mig arribarem ja al punt de les dues. Nosaltres hem de tancar la paradeta. Moltes gràcies a tot l'equip de Pere i els Llops. Tornaran d'aquí a 15 dies, així que aquí us esperarem amb candeletes. Nosaltres, com els dic, tanquem avui la paradeta. El programa el podran trobar d'aquí una estona al web de COPE, també directament l'enllaç al nostre compte de Twitter, @copetarragona. I com tanquem? Doncs amb música, amb la nostra cançó del dia, perquè avui, ja ho hem dit abans a l'arribar a la una, Olivia Newton-John fa 70 anys.
Yeah, no.
I acabem, darrer minut, amb una confirmació. Ho acabem de saber. Josep Fèlix Ballesteros ha convocat demà els mitjans de comunicació a les 6 de la tarda per anunciar la seva intenció de presentar-se a les properes eleccions municipals com a cap de llista del Partit Socialista de Catalunya per tornar a optar a la reelecció com a alcalde de Tarragona. Faltava encara confirmació de dia i hora en què faria aquest anunci. Doncs bé, serà demà a les 6 de la tarda. Demà els expliquem tot el que hagi donat de si l'actualitat. Serem aquí puntuals a partir de les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Que vinc de passar bon dimecres.